Bona tarda, són les dues. Avui baixaré en cotxe que torna a haver-hi vaga de Renfe. Aquesta és una frase que la gent que no viu a Barcelona, però que sí que hi treballa, cada dia utilitza més, combinada també amb qualsevol comentari sobre els retards constants a Rodalies. Avui, però, haver de fer servir alguna d'aquestes frases és encara una mica més contradictori, tenint en compte que a 3.000 quilòmetres d'aquí els líders mundials estan debatent mesures per frenar el canvi climàtic, entre les que hi ha precisament la reducció de les emissions. Potser abans de prendre grans mesures cal arreglar el que tenim més a prop.
Estel Migdia, amb Diana Silva.
Els transportistes tornen a la vaga indefinida a tot l'estat. La convoca la plataforma en defensa del transport i està previst que comenci diumenge a la nit. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. Tot el mateix dia en què hi ha vaga de Renfe i de Vueling i després de conèixer que en els primers 9 mesos d'aquest any els dies d'aturada registrats han augmentat un 34% a tot l'estat.
De què hi ha darrere d'aquest increment i de què pot suposar l'aturada de transportistes? En parlarem en uns minuts amb Cristina Torra, que és la secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres a Catalunya. I avui també, segon dia de la cimera del clima a Egipte amb l'objectiu de trobar acords per frenar el canvi climàtic.
L'ONU insta els participants a complir els acords que es van prendre a París ara fa 7 anys, entre els que hi ha la reducció de les emissions i els combustibles fòssils o la solidaritat entre països.
I a Catalunya el Departament de Justícia està treballant en un sistema per impedir que drons entrin drogues o armes a les presons.
Ho han assegurat fons de la Conselleria Ràdio Estel després que divendres els Mossos localitzessin un dron amb mòbils i droga a l'exterior de la presó de Lledoners i UGT demanés prendre mesures.
I pel que fa als esports. Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda.
El Barça s'enfrontarà al Manchester United en els setzens de final de l'Europa League.
Els blaugranes no han tingut gaire sort en el sorteig celebrat aquest migdia, ja que els anglesos era un dels rivals més forts dels que podia tocar, pel que fa al Sevilla jugarà contra el PSV Eindhoven i d'altra banda la Champions. El Real Madrid ha quedat emparellat amb el Liverpool als vuitens, de manera que reeditarà l'última final de la competició.
I en plena cultural, aquest diumenge a Barcelona acollirà el concert de gospel més gran celebrat a Catalunya, el Gospel Fest del Magiró.
Serà a l'Auditori i actuaran més de 20 corals en total. Hi haurà 600 cantaires i s'espera que hi assisteixin 3.000 persones. Ràdio Estel ha pogut parlar amb un dels creadors, Miquel Llobera, que ha explicat que el 100% dels beneficis aniran a Càritas.
Abans de repassar el més destacat, com sempre, fem una ullada a com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. La situació meteorològica ens porta a parlar en aquests moments de temperatures molt suaus, sobretot si les comparem a les que tenim a primeres hores d'aquest matí. Aquest matí, temperatures de menys de 5 graus a molts punts de Catalunya i ara mateix hi ha moltes màximes per damunt dels 20. Esperem valors a l'hora al centre del dia, primeres hores de la tarda, d'entre 19 i 23 o 24 graus, temperatures que ens permeten anar tranquil·lament amb màniga curta, però ens feia ben necessària la roba d'abric al centre del dia. També, quan es pongui el sol, aquesta tarda les temperatures baixaran i la propera nit i matinada tornarà a ser freda, no tant com la que acabem de passar. De cara a demà, una jornada també molt semblant a la d'avui pel que fa a temperatures, tot i que seran una miqueta més altes que les d'avui, i així com aquesta tarda esperem sol i alguns núvols alts, demà sí que tindrem una mica més de núvols arreu de Catalunya, més a la meitat sud, a la meitat oest, però núvols que en cap cas donarien pluges.
Els transportistes tornen a la vaga indefinida a tot l'estat. La convoca la plataforma en defensa del transport i està previst que comenci diumenge a la nit.
Els impulsors de la protesta són el mateix col·lectiu que va impulsar les protestes al març i que van portar el govern de Pedro Sánchez a pactar diverses mesures perquè els transportistes deixessin de treballar amb pèrdues. La plataforma denuncia que aquests acords no s'estan complint i que ningú controla que els carregadors, els que han de recompensar els camioners per la feina, no els paguin per sota del preu de cost. Per això, reclamen reclamen al Ministeri de Transports que controli millor que s'apliquen aquests acords.
La ministra de Transport, Raquel Sánchez, ha demanat responsabilitat als transportistes.
En una entrevista a Televisió Espanyola, la ministra ha dit que el govern espanyol ha complert amb els acords firmats amb el sector en l'anterior aturada. Sánchez, que ha parlat abans de conèixer la convocatòria de vaga, ha assegurat que han millorat les condicions de feina dels transportistes.
Que les circumstàncies i les condicions en les que s'exerce el servicio del transporte sí que ha mejorado y esto también nos lo traslada a la mayoría del sector y que vamos a seguir trabajando en hacer posible el cumplimiento de una ley que para nosotros también es fundamental.
La ministra també ha explicat que està ultimant un pla d'inspecció per garantir el seu compliment i que anunciarà en les pròximes setmanes si el govern prorroga la bonificació dels carburants.
I matí avui també amb algunes aglomeracions i retards als trens de Rodalies per la vaga de maquinistes de Renfe convocada pel sindicat CGT.
Els serveis mínims han fixat que a les hores punta circulin 2 de cada 3 trens programats, mentre que en la resta de la jornada se'n mantenen 1 de cada 3. Pel que fa als trens de llarga distància i d'alta velocitat, l'aturada ha provocat algunes cancel·lacions a primera hora del matí, però la majoria dels viatgers afectats s'han pogut reubicar.
Això sí, segons Renfe, el seguiment de la vaga és mínim i no arriba a l'1%.
Només un dels sindicats minoritaris, CGT, manté aquesta aturada, mentre que Comissions Obreres o UGT han firmat el conveni amb Renfe. Els maquinistes reclamen una pujada salarial en funció a l'IPC i un augment del personal a contractar l'any que ve per convertir els contractes temporals en indefinits.
I encara parlant de Renfe, la companyia comprarà abans que acabi l'any els 69 trens de Rodalies i 32 de mitja distància per Catalunya.
L'adquisició de 880 milions d'euros va ser autoritzada pel govern espanyol l'octubre passat i es fa al marge del contracte programa pendent de signar amb la Generalitat. Fins fa poc, la firma d'aquest contracte era una condició indispensable per tirar endavant la compra d'aquests trens.
I avui també, nou dia de vagues als aeroports, Vueling ha cancel·lat aquest dilluns 58 vols amb sortida o arribada a l'aeroport de Barcelona.
Es tracta de cancel·lacions preventives de vols no protegits pels serveis mínims. El cap de setmana es saldarà d'aquesta manera amb una 60 de vols anul·lats cada dia a l'aeroport de Barcelona. L'aturada, que reclama millores salarials, va començar el dimarts dia 1 de novembre i s'allargarà tots els divendres, diumenges i dilluns fins al 31 de gener. També inclou alguns festius, com els dies 6, 8, 24 i 31 de desembre, així també com el Dia de Reis.
I atenció si voleu comprar vols amb oferta, perquè Iberia alerta els clients que l'oferta dels vols de la companyia gratis pel Black Friday és una estafa. L'aerolínia assegura que la promoció no és seva i que sempre fan arribar els descomptes especials a través de les seves xarxes socials i la pàgina web.
Es tracta d'una promoció que corre per WhatsApp, on suposadament Iberia ofereix vols gratis pel Black Friday. En fer clic a l'enllaç s'arriba a una pàgina web amb una espècie de calendari d'advent per mirar de trobar un suposat premi amb 3 oportunitats. Al segon intent sovint toquen 2 bitllets d'avió per 2,90 €, a canvi de passar l'enllaç del sorteig a un mínim de 5 contactes. Qui pica i els paga s'adona que no arriben mai aquests bitllets d'avió. En cap moment es demanen dades sensibles.
I mentrestant, Ryanair ha obtingut 1.370 milions d'euros de benefici durant el primer semestre, segons ha publicat la companyia aèria irlandesa. Les xifres contrasten amb els més de 47 milions i mig d'euros que va perdre la companyia en el primer semestre de l'any passat.
I pel que fa als ingressos, Ryanair diu que va ingressar 6.620 milions d'euros, això és un 207% més que fa un any. L'aerolínia atribueix aquestes xifres tant al nombre de passatgers transportats com a l'augment del preu dels bitllets, que han estat fins a un 14% més alt en comparació amb els que valien a l'època pre-Covid.
Encara més conflictes laborals, perquè Twitter ha acomiadat tots els seus treballadors de l'estat espanyol. Els sindicats han denunciat que s'ha fet de manera irregular i que, per tant, l'empresa haurà de readmetre els 26 treballadors despatxats.
UGT i Comissions Obreres han denunciat que l'empresa ho ha comunicat per correu electrònic, tal com ha passat a altres països des que Elon Musk va adquirir la plataforma. El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, ha assegurat que aquest acomiadament és nul perquè s'ha de fer com a acomiadament col·lectiu i, per tant, implica un període de consultes, 15 dies de negociació i comunicar-ho a l'autoritat laboral.
I us ho explicàvem en titulars. Des del gener fins al setembre a Espanya es van registrar més de 439.000 jornades no treballades per vaga, segons les dades del Ministeri de Treball. Això vol dir que el nombre de dies de vaga ha crescut un 34% respecte a les dades de l'any passat.
Aquesta dada no era tan alta des de l'any 2014. A més, la xifra de treballadors que ha participat en les convocatòries de vaga o aturades ha crescut un 37% en comparació amb l'any passat, superant a les 187.000 persones. En aquest recompte s'hi inclouen vagues d'empresa i sectorials, però també aturades generals que s'han secundat arreu del país.
Cristina Torres, secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres de Catalunya. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Fa poca estona hem conegut que el sector dels transportistes ha convocat aquesta aturada a tot l'Estat a partir del proper diumenge. La plataforma que l'ha convocat ja va organitzar també la protesta del passat mes de març. S'ha avançat en alguna cosa en els drets dels treballadors d'aquest sector?
Sí, les plataformes que convoquen aquestes mobilitzacions són les plataformes de patronals i treballadors autònoms. Evidentment, nosaltres venim des de fa molt de temps denunciant la situació de precarietat en aquest sector, i el que jo crec que s'ha avançat en els acords amb el govern estatal és en tenir el marc normatiu per poder regular que no treballin aquestes empreses i aquests treballadors i treballadores autònoms per sota de costos. Una altra qüestió és que això és molt difícil de fer-ho complir en un sector on hi ha tantíssima competència, no?, i que està tan fragmentat.
I des de Comissions Obreres donen suport a aquesta aturada?
Bé, nosaltres creiem que aquestes aturades no estan representant els interessos dels treballadors i treballadores del sector, i per tant nosaltres no donem suport, i hem de veure el detall de per què les convoquen, però té també molt a veure amb altres moviments polítics des del meu punt de vista, però bueno, són coses que s'estan anunciant aquests dies i que haurem de seguir.
Per altra banda, ara ho explicàvem, no?, que en els primers 9 mesos d'aquest any ha augmentat un 34% els dies de vaga que s'han registrat. Què hi ha darrere d'aquest augment de les convocatòries de vaga?
Bé, hi ha una major conflictivitat laboral per una evidència, no?, que és la pujada de preus i el bloqueig de la negociació col·lectiva, tant a Catalunya com a nivell estatal, no? I bé, les dades dels convenis que s'han registrat així ho demostren. Per tant, per això nosaltres també, conjuntament amb la UGT, ens vam mobilitzar la setmana passada a Madrid en una gran mobilització reclamant a la COE, i també reclamem aquí a Catalunya a les patronals catalanes, a Foment i a Pimec, que s'han de sentar a negociar en els convenis col·lectius sectorials, i que hem de trobar la forma que en la vigència dels convenis col·lectius de 2-3 anys es pugui recuperar el poder adquisitiu dels treballadors. Som conscients que segurament no es poden plantejar increments salarials del 8 o del 10% en aquest any 2022, però que sí que amb salaris per sobre del 4% i en els propers 2 anys podem arribar, sobretot amb clàusules de revisió salarial, a no pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors i treballadores.
I amb aquesta dificultat per negociar sobre els convenis, fins a quin punt hi té alguna cosa a veure que la reforma laboral no recuperés aquesta prioritat dels convenis sectorials per sobre dels que marca l'empresa?
Sí, la reforma laboral precisament va recuperar aquesta prioritat de que cap conveni d'empresa pugui pagar per sota el sectorial. Per tant, l'estructura de la negociació col·lectiva i es reforça també la pròpia estructura de la negociació col·lectiva, de manera que fins que no s'arriba a un acord d'un conveni no decau, com va fer l'anterior reforma del Partit Popular de l'any 2012. Per tant, recuperem la força i l'estructura a la negociació col·lectiva, però això no impedeix que les patronals no vulguin repercutir el que sí que estan repercutint els preus dels seus productes en els salaris de les persones treballadores, que són les que fem possible que les empreses tirin endavant i tiren endavant amb beneficis, perquè les dades que s'estan publicant de les empreses és que continuen tenint beneficis, i el que no pot ser és que estiguin repercutint la pujada, que no diem que no hi hagi una pujada dels preus de l'electricitat també pels empresaris i per les petites empreses, però estan repercutint en els preus dels seus productes i no tenen en consideració que els guanys que estan tenint segurament s'han de moderar i s'ha de pujar els salaris de les persones treballadores, perquè és de justícia social, però també perquè si no entrarem en aquesta perillosa recessió, en l'entiment de l'economia, perquè les persones treballadores, la majoria de la societat, el seu salari va destinat al consum intern, al consum dels aliments bàsics, com la cistella de la compra, que, per altra banda, els preus dels aliments estan pujant molt per sobre de la mitjana de l'IPC, amb unes pujades del 14% dels aliments bàsics.
Clar, tenint en compte aquesta pujada de preus i tornant també, no, a vagues com, no, l'aturada que hem explicat ara que han anunciat el sector del transport, les vagues convocades per Renfe o per Vueling, que no són d'un dia, no són només d'un dia, sinó que s'han convocat molts dies d'aturades, fins a quin punt els treballadors poden suportar aquest nivell tan alt de convocatòries de vaga, tenint en compte que si fas vaga no cobres?
Bé, depèn del sector i depèn de qui convoca aquestes vagues. En el cas de la vaga de Renfe, Comissions Obreres no convoca aquesta vaga, perquè nosaltres vam arribar a un preacord el divendres, que és el preacord que hem tancat amb els empleats i empleades públiques, i empreses com Refe tenen una limitació pressupostària, els seus treballadors no poden tenir pujades salarials perquè ve marcat pels pressupostos generals i per una sèrie de limitació. I el que hem aconseguit és que aquests treballadors i treballadores que tenien ja previst un increment de l'1% en aquest any 2022 arribin a increment del 3,5%, i hem pactat una sèrie d'increments en els propers dos anys amb un variable i amb unes millores de reducció de jornada, de conciliació, amb unes millores de formació i de millora professional d'alguns col·lectius, i per part nostra es donen els elements suficients per tancar un acord en el conveni de Renfe. Per això nosaltres no convoquem aquesta vaga. Per tant, qui convoca les vagues indefinides en algunes empreses o sectors són els que han de explicar si creuen possible que els treballadors d'aquests sectors donin continuïtat a una vaga indefinida. Però tenim altres sectors, com els sectors del metall, que hem hagut d'amenaçar amb vagues i que finalment hem aconseguit assolir acords. Per nosaltres les vagues no és un objectiu en si mateix, és l'única eina que ens queda quan en les meses de negociació no es pot garantir uns increments salarials que siguin adients a la situació de pujada de preus que tenim ara mateix, i en funció també del sector i de la realitat de les empreses.
I parlant dels convenis laborals, ara queden pocs dies per al Black Friday. Us preocupa que hi pugui haver més situacions de conflicte o d'incompliment precisament d'aquests convenis laborals?
En les puntes, diguéssim, de producció d'alguns sectors més comercials, evidentment, aquells sectors que estan en conflicte o que estan negociant els seus convenis, o aquelles empreses en les que estem negociant els convenis col·lectius, evidentment que, com jo deia, que les vagues o les mobilitzacions són les eines que tenim, no?, per intentar aconseguir els acords a les meses negociadores, doncs és cert que s'intensifiquen les mobilitzacions o les convocatòries de vagues quan coincideix amb una temporada de màxima producció. Però bé, dependrà del sector que tingui el seu conveni en negociació, de l'empresa que estigui negociant el seu conveni. No té per què, però és veritat que sempre quan arriben els moments de les vacances, alguns sectors d'activitat econòmica que tenen a veure amb les vacances, doncs s'intensifiquen les convocatòries de vagues. No es pretén fastidiar el conjunt de la ciutadania, sinó que és l'única manera, al final, quan convoques una vaga, la repercussió que té el treballador o treballadora de pèrdua salarial és molt elevada, i l'únic que es busca és també que tingui una pèrdua econòmica l'empresa a la que convoques una vaga, perquè és l'única forma de guanyar força en aquesta mesa negociadora i assolir uns objectius que siguin realistes, però que alhora donin visualització a aquesta reivindicació tan justa com que pugen els salaris perquè estan pujant els preus, i la majoria social necessita que pugin els salaris en un país que precisament té uns salaris molt baixos, tant a Espanya com a Catalunya, i per això té tantíssima incidència i tantíssima importància també que pressionem al govern perquè continuem la pujada del salari mínim interprofessional per assolir aquest objectiu del 60% del salari mitjà. I és molt rellevant les pujades de salari mínim que hi ha hagut en els últims anys en aquest país, si no la situació encara seria molt pitjor de moltíssimes famílies.
Ja per acabar, tenint en compte, no?, que ho estàvem explicant, que hi ha molts sectors que estan convocant vagues, que aquest any hi ha moltes aturades, des d'un sindicat majoritari com Comissions Obreres, s'ha plantejat en algun moment convocar una vaga general?
No s'ha plantejat una vaga general, perquè nosaltres tenim clar contra qui fem aquestes mobilitzacions, i en aquest cas és una qüestió molt pròpia de les patronals. Qui negocia els convenis col·lectius són les patronals sectorials, ni tan sols la COE o Foment del Treball o PIMEC, són les seves associacions sectorials de cada sector o de cada empresa, i són aquests contra els que nosaltres estem reclamant i reivindicant que hi hagin aquests increments salarials que són de justícia social. No té a veure amb les polítiques públiques tant del govern com de la Generalitat, que també nosaltres estem reclamant que aquest escut social que hi ha hagut durant la pandèmia i que hi ha hagut en aquests moments d'incertesa per la pujada dels preus de l'energia i per la pujada dels preus en general continuïn amb les polítiques públiques de donar protecció social a una majoria social. Però creiem que, tot i que sempre reivindiquem que aquestes polítiques es poden millorar, s'està fent bé aquest escut social per part del govern de l'Estat, i per tant no hi ha els elements que hi ha normalment darrere d'una vaga general. Sempre que es convoca una vaga general, normalment ve també per algunes polítiques o algunes normatives, com va ser l'anterior reforma laboral, que l'únic que feia era debilitar l'eina pròpia que tenim les organitzacions sindicals, que són la negociació col·lectiva, els convenis col·lectius. En aquest cas, el problema que hi ha és amb les patronals i amb la pujada de salaris. És una matèria pròpia de les patronals i de les empreses que estan tenint beneficis i que no estan posant els salaris dels seus treballadors i treballadores, que són imprescindibles perquè aquestes empreses tirin endavant.
Doncs Cristina Torra, secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres a Catalunya, moltes gràcies per passar per l'Estel Migdia i que vagi molt bé.
Molt bé, adéu, gràcies.
I aquest diumenge ha arrencat la cimera del clima a Egipte amb l'objectiu de trobar acords per frenar el canvi climàtic. L'Organització de les Nacions Unides ha demanat que en aquesta cita els participants se centrin en complir els acords que es van prendre a París ara fa 7 anys si no es vol que la temperatura del planeta pugi 2,8 graus al 2030 en lloc d'1,5, tal com estava previst.
Un centenar de caps d'estat i de govern són a Egipte per donar el tret de sortir de l'esperada cimera pel clima de les Nacions Unides. Un dels punts més importants és que per primera vegada es debatrà com s'indemnitzarà els països pobres que, tot i no ser grans emissors de CO2, són les víctimes més directes de la crisi climàtica.
Sobre la crisi climàtica, la catedràtica de Física de l'Atmosfera de la Universitat de Barcelona, Carme Llaçat, ha dit al programa al matí de Ràdio Estel que Catalunya, que era pionera en l'aposta per les energies renovables, ha quedat enrere comparat amb Espanya.
La professora ha insistit que Catalunya ha de ser més autosuficient i trobar un equilibri, i ara, de fet, és el moment de fer-ho.
Hi ha motius polítics. Fa unes dècades havíem estat els primers, érem els capdavanters. Hi ha motius d'interessos, de prioritats, que és el que realment ens interessa prioritzar. I després també hi ha un motiu de conscienciació de la població, perquè de vegades s'escolta massa el que la població en un sector digui: jo aquí no vull que em posin molins a prop de casa meva, jo no vull. Crec que aquí és necessària una governança molt important.
La catedràtica de Física ha apuntat que al sud d'Espanya la sequera i la falta de pluges ja es poden relacionar amb el canvi climàtic i que l'estiu s'intensificaran cada vegada més els xàfecs.
Tenim tot el tema de l'augment del nivell del mar, que en el nostre cas, sobretot, pot afectar doncs, tant per l'erosió a costes, tant per al nivell de tempestes, quan tenim temporals marítims doncs, que siguin molt més greus, més impacte per la població, com després també per la intrusió de l'aigua salada. I, per tant, el problema de l'aigua és un problema que tota la regió mediterrània, inclús nosaltres, patirem.
Llaçat ha apuntat que els models climàtics que donen les projeccions del que passarà en les pròximes dècades confirmen que gran part de la regió patirà una disminució de la precipitació, tot i que hi haurà parts més afectades que d'altres.
I us avançàvem en titulars. Del Departament de Justícia està treballant en un sistema per impedir que drons entrin drogues o armes a les presons. Ho han assegurat fons de la Conselleria a Ràdio Estel després que divendres els Mossos localitzessin un dron amb mòbils i droga a l'exterior de la presó de Lledoners i UGT demanés prendre mesures. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Fons del Departament asseguren a Ràdio Estel que s'està treballant en un nou sistema de detecció i inhibició de drons per evitar l'entrada de droga i altres objectes, com armes, a les presons catalanes, en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra. Les mateixes fonts, però, valoren que aquest mètode és molt poc freqüent i no tenen dades prèvies als incidents d'aquest cap de setmana. Malgrat això, des d'UGT asseguren que en els últims dies han aparegut objectes voladors prop dels centres penitenciaris de Lledoners i Brians. Fonts sindicals expliquen a aquesta emissora que els interns estan molt ben organitzats i són capaços de distreure els funcionaris que vigilen el pati perquè el dron arribi. Alerten, doncs, que aquests nous mètodes d'introducció de drogues i objectes i la falta de personal i mitjans per detectar-los empitjoren la seguretat dels centres. Per això demanen també augmentar la plantilla.
Gràcies, Sílvia. I en política, els Comuns i Esquerra condemnen les declaracions de l'exministre de l'Interior, José Barrionuevo, justificant en una entrevista al País el terrorisme d'Estat en la lluita contra ETA quan ell era ministre. Tots dos demanen que hi hagi conseqüències polítiques. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Els dos partits consideren que és un escàndol que un exministre de l'Interior hagi donat a entendre que van estar a punt de matar Segundo Marey, segrestat per error per la policia i que ho justificava per la lluita contra ETA. Joan Mena, dels Comuns, i Marta Vilalta, d'Esquerra, demanen que aquestes declaracions tinguin conseqüències polítiques, tot i que encara no concreten quines.
Que no es pot passar pàgina i carpetes doncs, tan fàcilment, hi ha d'haver assumpcions, responsabilitats i, sobretot, tenen molts deures pendents a l'estat espanyol en matèria democràtica que fora bo doncs, que s'hi comencessin a aplicar.
Tota la condemna a qualsevol tipus de terrorisme, també el terrorisme d'estat, és una vergonya que es pugui justificar en públic, com ha fet el senyor Barrio Nuevo, i que això no tingui cap conseqüència política per la persona que ho ha fet.
Els dos partits s'han sumat a la indignació que també han generat aquestes declaracions en el si del govern basc i també en partits com Bildu.
Per cert, Judit, que a 4:45 PM el govern es reunirà amb el PSC per abordar els pressupostos del 2023, no?
Els socialistes, que fa setmanes que exigeixen que se'ls tingui en compte, asseguren que en aquesta reunió hi van escoltar i que de moment encara no preveuen fer cap proposta concreta.
Gràcies, Judit. I encara en política, tots els partits ja tenen el seu candidat per les properes eleccions a l'Ajuntament de Barcelona, menys Junts per Catalunya. Avui, un dels possibles candidats, Josep Maria Argimon, l'exconseller de Salut, en una entrevista a TV3, ja s'ha pràcticament autodescartat com a candidat i ha donat a entendre que la candidatura estarà encapçalada per Xavier Trias.
Ha tancat files amb una possible candidatura de Xavier Trias i ha donat gairebé per fet que el candidat finalment serà l'exalcalde de Barcelona.
No, cap de llista va a l'alcalde Trias.
Alcalde Trias.
L'alcalde Trias, bueno, crec, això ho tindrà que dir ell. Jo és el que desitjo, jo no ho sé.
Per tant, va de segon.
Que no, escolti, que això estem ara aquí i sí, encara s'estan parlant moltes coses.
Fonts del partit consultades per Ràdio Estel eviten donar ja per fet que Trias finalment sí que serà el candidat i es limiten a dir que s'ho segueixen pensant.
I el president Artur Mas assegura en una entrevista a Ràdio Estel que la política catalana ha perdut el nord.
En una entrevista més aquest diumenge al programa El Diumenge a Montserrat a Ràdio Estel, l'expresident ha criticat que la política a Catalunya s'hagi descontrolat. Mas ha puntualitzat que el país està ferm i té iniciativa i pràctica en nedar contracorrent i per això creu que se'n sortirà.
Jo veig el país un punt desendreçat en aquest moment. És a dir, que ha perdut una mica el tremp i el nord en aquests últims anys. Però sobretot la política del país la veig així. El país en el seu conjunt, doncs el veig prou ferm com per anar tirant endavant. De fet, Catalunya és un país que s'ha acostumat a nedar contracorrent. Ara ens toca fer-ho, un cop més en la nostra història.
I més enllà de la política catalana, avui s'han publicat els dos primers capítols del podcast de Corina Larsen, l'examant de Joan Carles I, titulat Corina i el rei.
En el podcast, Corina detalla la seva versió de la relació sentimental que mantenien i les presumptes corrupcions de l'emèrit. En aquest primer episodi, la també empresària alemanya afirma que quan la gent qualifica d'aventura la seva relació amb Joan Carles, ella no ho veu com alguna cosa despectiva, sinó que descriu com d'intensa era la relació. En el segon episodi, Corina explica que el rei emèrit tornava dels viatges amb ella amb bosses de diners en efectiu i que quan li preguntava per l'origen d'aquestes bosses, Joan Carles li contestava que ella no entenia com funciona Espanya.
Un home de 39 anys ha matat la seva dona de 29 i la seva filla de 6 anys a Madrid. Les ha ferit mortalment amb una arma blanca aquest diumenge al domicili on vivien els tres.
L'agressor ha confessat els assassinats a diversos coneguts. Aquests s'han presentat al domicili i davant la negativa de l'home d'obrir-los la porta han trucat al 112. Els serveis d'emergències mèdiques no han pogut fer res per salvar la vida de la mare i de la filla. L'acusat ha intentat suïcidar-se i està hospitalitzat amb ferides a les cames, al coll i al tòrax. Si es confirma com un nou cas de violència masclista, ja seran 37 les dones que han mort a Espanya a mans de les seves parelles o exparelles aquest 2022.
I a Barcelona, familiars i amics del jugador de rugbi britànic Levi Simeon denuncien la seva desaparició després que se li perdés la pista el passat 29 d'octubre.
L'últim cop que se'l va veure va ser al local The Old Irish Pub, situat a la Rambla de Barcelona. Les autoritats ja treballen en la seva recerca i demanen col·laboració ciutadana per trobar qualsevol mínim indici d'on pugui estar. David juga al Bath Rugby, un equip professional del Regne Unit, però és conegut pel seu pas pel concurs televisiu X-Factor. A més, destaca per ser el primer jugador de rugbi obertament bisexual. La desaparició arriba setmanes després que un altre jugador de rugbi, l'australià Liam Hampson, el trobessin sense vida a la sala Apolo de Barcelona dies després de desaparèixer.
Els Mossos, amb la col·laboració de la Interpol, han resolt l'assassinat d'un home comès el passat mes de febrer a Hondures i han detingut dos homes que residien a Catalunya com a presumptes responsables del crim.
Els arrestats tenen 22 i 29 anys. La investigació investigació judicial a Hondures es va reactivar a instància dels Mossos, que han treballat aquest cas de manera conjunta amb les autoritats judicials hondurenyes. Els detinguts van cometre els crims el dia 6 de febrer i, posteriorment, van fugir cap a Catalunya. La investigació es va iniciar arran d'un contacte entre un testimoni amb els Mossos a través d'una xarxa social, alertant que un dels presumptes autors de la mort d'un jove hondureny es trobava amagat a l'Hospitalet de Llobregat.
I Espanya assegura que el contraband de tabac d'Andorra gairebé ha desaparegut. Del gener al setembre es van confiscar a la duana cartons per valor de 65.000 euros, que és l'equivalent a menys del que es comissa a França en un sol dia.
El valor de les cigarretes intervingudes és inferior al del 2020 en plena pandèmia. De fet, són una quarta part dels 288.500 euros del 2019. La reducció del diferencial del preu fa que no surti a compte el tràfic il·legal. En canvi, el que puja és la quantitat de diners intervinguts a la duana entre Andorra i l'Alt Urgell. En un any s'ha quadriplicat. En total s'han intervingut 1,2 milions d'euros, és a dir, un milió més que fa un any.
I la Policia Nacional i la Policia Local de Lloret de Mar han desmantellat un taller de joguines il·legal. Han detingut també el responsable i han comissat més de 90.000 articles falsificats.
Una part del local funcionava com a magatzem i a l'altra és on es transferien les impressions i etiquetes als productes. Al taller s'hi acumulaven joguines, peluixos, tasses i altres objectes, tots ells falsificats. Molts tenien peces petites que suposaven risc per als nens.
Gràcies, Anna.
A vos.
I obrim plana esportiva. Xavi, el Barça s'enfrontarà al Manchester United en els setzens de final de l'Europa League.
Els anglesos amb Cristiano Ronaldo a les seves files era un dels rivals a evitar pels blaugranes. Els Reds no van poder desbancar la Reial Societat, que va acabar líder de grup i, per tant, va passar directament als vuitens de final, igual que ho va fer el Betis. Amb Eric Ten Hag a la banqueta, l'equip de Manchester són cinquens a la Premier League, una situació, però, que podria ser molt diferent al mes de febrer, que serà quan es juguin aquests partits de setzens de final. A banda de Cristiano Ronaldo, destaquen a les files dels Diables Vermells jugadors com Rashford, Anthony, Bruno Fernández, Sancho, Varane o De Gea a la porteria. En la roda de premsa prèvia al partit de demà contra l'Osasuna, ara aquell que s'ha fet aquest migdia, l'entrenador del Barça, Xavi Hernández, ha valorat així el rival.
Ens tocarà competir, ens tocarà anar a Manchester davant d'un gran rival històric i que ha crescut molt amb l'arribada de Ten Hag, no? Té grans jugadors, grans individualitats, crec que amb equip estan prou bé i bé, ens ha tocat a priori el pitjor rival que ens podia tocar, de nou, no?
De la seva banda, el Sevilla, que ha guanyat 6 vegades aquesta competició, s'enfrontarà al PSV Eindhoven. La resta de partits dels setzens de final de l'Europa League seran Juventus, Nantes, Sporting de Portugal, Midtjylland, Shakhtar Donetsk, Rennes, Ajax, Union Berlin, Bayer Leverkusen, Mónaco i Salzburg, Roma. Barça i Sevilla, com que venen rebotats de la Lliga de Campions, tenen l'avantatge de jugar el partit de tornada a casa. Els partits d'anada es jugaran, per tant, el dijous 16 de febrer i una setmana després, el dijous 23, els de tornada.
I a la Champions, el Real Madrid s'enfrontarà al Liverpool en els vuitens de final de la competició.
D'aquesta manera reeditarà la final de la passada edició de la Champions i que van guanyar els blancs. L'anada jugarà a l'estadi d'Anfield el mes de febrer i la tornada al Santiago Bernabéu durant els mes de març. En el sorteig celebrat aquest migdia han quedat definits la resta dels emparellaments, que són Leipzig, Manchester City, Bruges, Benfica, Milan, Tottenham, Eintracht de Frankfurt, Nàpols, Borussia Dortmund, Chelsea, Inter de Milà, Porto i Paris Saint-Germain, Bayern de Munic. Els partits d'anada, com dèiem, es jugaran el 14, 15 i el 22, 21 i 22 de febrer, i els de tornada seran els dies 7 i 8 i 21 i 22 de març.
A tot això, el Barça viatjarà demà cap a Pamplona per enfrontar-se a l'Osasuna, el que serà l'últim partit de Lliga abans de l'aturada del Mundial.
També serà l'últim partit oficial de Gerard Piqué amb la samarreta del Barça, després d'acomiadar-se aquest dissabte de l'afició del Camp Nou. El central ha entrat en la llista de convocats que Xavi Hernández ha donat a conèixer aquest migdia. Koundé, Araujo, Kessié, Memphis i Sergi Roberto són els únics absents en aquesta llista de disponibles on Xavi Hernández ha inclòs els joves del filial, Marc Casador, Xavi Riat i Arnau Tenas. L'objectiu del Barça serà sumar els 3 punts per afrontar amb bon gust de boca l'aturada pel Mundial, tenint en compte que no tornarà a jugar un partit de Lliga fins al proper 31 de desembre. L'Osasuna, que aquest any va a bon ritme i és cinquè a la classificació, no els posarà les coses fàcils, ho ha alertat aquest migdia Xavi Hernández.
Un rival intens, un rival difícil, un rival que està fent molt bé les coses. Crec que el Jagoba treballa molt bé defensivament, coses molt interessants en atac també. Un rival que està en un gran moment de forma, cinquè a la classificació, que té molts punts, sobretot a casa també són forts. Bé, rival que sabem que a l'estadi doncs d'Osasuna és molt, molt, molt difícil, però bé, arribem en un bon moment de forma, una bona dinàmica, sobretot en Lliga, està clar, i volem els 3 punts per acabar bé, no?, aquest període abans del Mundial.
L'equip que s'ha entrenat aquest matí viatjarà demà dimarts cap a Pamplona, on arribarà al migdia i ja no farà cap més entrenament. El partit serà 2:15 de la nit. El Barça, per cert, sabrà si comença aquest partit com a líder o no. Tot dependrà del que faci aquest dilluns a la nit el Real Madrid, que tanca a les 9 la jornada 13 al camp del Rayo. Una derrota o un empat dels blancs deixaria els blaugranes primers classificats.
La jornada de demà, però, l'obrirà el Girona a les 7 de la tarda amb la visita al camp de l'Elx.
Els vermells volen mantenir la bona dinàmica d'aquestes dues darreres jornades amb un empat al Bernabéu i amb la victòria divendres contra l'Atlètic de Bilbao, i així tancar la primera fase d'aquesta Lliga abans de l'aturada amb places lluny del descens. Visiten l'Elx, que per cert demà tindran nou entrenador, després que aquest matí hagin cessat el tècnic Jorge Almirón, que no feia ni un mes que ocupava el càrrec. El secretari tècnic Sergio Mantecón es farà càrrec de l'equip. Aquest migdia el tècnic Michel Sánchez ha dit que espera un partit difícil, tot i enfrontar-se al cué de la Lliga, que només ha sumat aquesta temporada 4 punts.
I espero un partit molt difícil i que nosaltres som capaços de superar en el joc i en el rendiment a l'Elx.
Per demà, Michel continua sense poder comptar amb Juanpe Ramírez, Jan Couto, Ibra Kebe, Borja García, Reiner Jesús i Samu Saiz, que encara no s'han recuperat de les seves lesions i que, per tant, no han entrat en aquesta convocatòria.
I aquesta matinada, la selecció espanyola d'hoquei patins debuta al Mundial contra l'Argentina.
El combinat entrenat pel català Guillem Cabestany és el gran favorit a fer-se amb el títol, que seria el 18è de la seva història. Portugal i l'Argentina, que exerceix d'anfitriona, són les altres dues seleccions candidates al títol. Per aquest Mundial, el seleccionador espanyol ha apostat per un equip similar al que va conquerir l'últim campionat europeu, amb les novetats, però, de Sergi Aragonès i Marc Julià, tots dos jugadors del Reus i del capità del Liceo de Batorres. El primer partit dels espanyols serà aquesta matinada, les dues contra l'Argentina, i tornaran a jugar demà i dimecres a la mateixa hora, a 2:15 de la nit, contra Moçambic i contra Angola. L'altre grup competeixen Portugal, França, Xile i Itàlia. Abans debutarà la selecció femenina, que jugarà contra Xile a les 6 de la tarda. Les espanyoles volen revalidar el títol que van guanyar a Barcelona l'any 2019. Per cert, que en aquests mateixos mundials, però en la modalitat de patinatge artístic, el Club Patinatge Olot s'ha proclamat aquest diumenge subcampió per darrere de les argentines Millennium i per davant del Club Patinatge Artístic Girona, que ha acabat tercer classificat.
En handbol, la selecció espanyola femenina està obligada a guanyar aquesta nit contra Polònia.
Si no guanya, es podria complicar i molt la classificació per a la segona fase del campionat europeu. L'entrenador espanyol ha reconegut que per derrotar Polònia han de millorar l'eficàcia en el llançament després dels baixos percentatges signats en la derrota encaixada contra el combinat de Montenegro el passat dissabte. La selecció espanyola no podrà comptar amb la portera Sílvia Navarro, que aquest diumenge ha abandonat la concentració després de trencar-se el lligament creuat del genoll esquerre. El duel contra Polònia començarà a 8:45 del vespre.
I acabem amb ciclisme, perquè l'equip Caja Rural anuncia la renovació per les dues properes temporades del català Joel Nicolau i l'aragonès Fernando Barceló.
Els dos ciclistes han estat aquest curs dos dels puntals de la formació verda. Amb la renovació, Nicolau afrontarà la seva cinquena campanya com a professional. Aquesta temporada ha estat el tercer corredor amb més quilòmetres en fugida de tot el gran grup internacional. De la seva banda, Fernando Barceló sumarà la seva segona temporada a l'equip. El corredor va respondre a les expectatives oferides en una gran regularitat entre els mesos de gener i d'octubre.
Gràcies, Xavi. I com cada dilluns, passem de Xavi a Xavi, perquè ja sabeu que cada setmana ens agrada començar a aturar-nos un moment i analitzar una mica tot el que està passant amb el Xavi Pastor, que és politòleg i conflictòleg i també el director de postgrau de resolució de conflictes públics de la Universitat de Girona. Xavi, bona tarda.
Hola, Diana, què tal?
Bé, mira, avui tenim moltes coses sobre conflictes laborals, realment. Han passat moltes coses i ja en si, ja al matí quan parlàvem, ja ho comentàvem, que aquest any ha augmentat un 34% els dies de vaga que s'han registrat a Espanya. Primer, dues preguntes. Tu, com a conflictòleg, has notat que hi ha més crispació en el sector laboral? I l'altra també, entenc que tu, com a conflictòleg, fa molts anys que pots, no?, tenir la idea una mica de com està la situació. No sé si et dona la sensació que està molt pitjor tot que en altres moments.
Mira, quan amb aquesta pregunta m'has fet recordar una entrevista que em van fer a TV3, jo crec que era el 21, l'any 21, on em preguntaven si hi haurien, sortint de la pandèmia, si hi haurien, bueno, quines serien les repercussions, no, de la pandèmia, els conflictes socials. I sobretot pensàvem en clau més tradicional, no? Que cada cop que hi ha una crisi, evidentment, passa el que has comentat tu en el titular, no? Doncs que hi ha vagues i hi ha mobilitzacions per intentar que es compensin o millorar les condicions laborals de treballadors i determinats sectors. Jo vaig dir en el seu moment que veia francament difícil que el 21 i fins i tot el 22, si es mantenien les ajudes, que d'alguna manera les ajudes el que estava intentant és calmar o sobretot prevenir aquest tipus de mobilitzacions, però és que, clar, la situació que hi ha hagut post-pandèmia, un cop ja ha passat, i que vivim actualment, és francament difícil, fins i tot que la post-pandèmica, perquè, per un cantó, els recursos que disposen les empreses per fabricar qualsevol cosa, doncs pateixen mancances, i a més el tema de l'energia està convertint en un problema molt gros, sí, per tothom el que fabrica alguna cosa, des del pa fins a cotxes, no? I és evident que... I els ajuts, que tinguem en compte una cosa, els ajuts estan molt bé, però els ajuts o el fet de deixar de pagar algun servei significa, per alguna altra banda, aquests diners que es deixen d'ingressar han d'entrar, i l'única fórmula són els impostos. Al final, veiem com va creixent la pressió fiscal sobre tots nosaltres, i en concret sobre aquests territoris com Catalunya, que produeixen moltes coses. Per tant, jo crec que el nivell de crispació, malauradament, anirà augmentant si no hi ha algun tipus de política econòmica per part dels estats, no?
Més enllà d'aquests conflictes laborals, que realment estan sent una mica el pa de cada dia, que cada dia n'hi ha de nous i en coneixem i que cada cop estan pitjor, en política, aquest cap de setmana hem conegut, no, que Oriol Junqueras i Marta Rovira seguiran dirigint a Esquerra Republicana 4 anys més. No sé com ho veus tu, en el sentit de que continuar amb el mateix liderat no pot fer estancar una mica la formació.
Bueno, podria, no? És a dir... Però la sensació que tenim és que, al cap i a la fi, aquestes persones han estat poc al capdavant, des del punt de vista d'una dimensió més pública, més activa, malauradament han estat poc al capdavant d'aquestes organitzacions prenent decisions d'àmbit públic. Sí que en el partit, però sí en àmbit públic. I que en aquest cas ho ha hagut de fer altra gent que no està afectada per tot el tema del procés judicial del procés independentista. Entenc que hi ha un projecte al darrere i que aquest projecte és un projecte de llarga durada. Així és com sempre llegim els politòlegs aquest projecte d'Esquerra Republicana en relació tant a la negociació d'un possible referèndum com amb la relació amb el govern espanyol o amb els governs espanyols. S'entén, per tant, en aquest projecte de llarga durada, estratègic, no tàctic, d'Esquerra, que al capdavant estiguin les persones que el van formular i que el van dissenyar. Jo vull creure que és així. Per tant, sí que es pot semblar que es pot estancar des de fora perquè no hi ha cares noves, però per altra banda tenim les cares que toquen pel projecte que hi és. I un afegit, Diana.
Sí.
També és veritat que en els últims anys, segurament una gran part a causa del procés, hem anat veient com cares, persones, passen d'una forma molt fugaç en el món de la política, quan crec jo que el que necessitem són polítics o polítiques, persones, senyores, dones, que estiguin al capdavant durant un temps més que res, perquè quan tens un projecte, ni en un any, ni en 2 anys, ni en 3, s'acaba executant. Fixa't que als Estats Units els presidents poden estar fins a 8 anys, poden estar menys, però fins a 8. Per tant, s'entén que un projecte, quan és un projecte polític, ha de tenir un marge de temps per poder-lo desenvolupar, no?
Mira, ara parlaves de dones, i una de les dones que és notícia avui és Corina Larsen, perquè ha tret els 2 primers capítols del podcast en què parla sobre el rei emèrit Joan Carles I. Tu creus que pot veure's molt perjudicada la reputació del monarca amb aquestes publicacions?
Més? No sé, jo crec que ja hem arribat una mica al límit, no? És a dir, jo crec que la reputació del rei emèrit està pel terra. Vull dir que no crec que... L'únic que pot generar és un escàndol més, un nou escàndol, un escàndol que ja d'alguna manera ja s'havia deixat caure, ja s'havia comentat. Vox havia sigut Vox Populi. L'únic que fa falta és acabar de rematar-ho, però penso que ja està tan avall que no... Més avall no acabarà donant impressió de que sigui quelcom més gran o més gros.
I ja per acabar, perquè com sempre se'ns menja una mica el temps, però no volia deixar de treure aquest tema avui amb tu. L'adeu de Gerard Piqué, no sé com estàs, no sé si t'està afectant molt, com l'has viscut,
no.
Com ho has vist?
No, jo penso que al final tothom té un final a la seva carrera professional, no? En el món del futbol és més ràpida perquè estan requereixen d'uns recursos físics i d'un, no?, d'un estar mental i és molt, molt, molt concentrada. Tanmateix, jo penso que el Gerard Piqué, tota la seva vida futbolística i ara també, i personal, fa una mica el que ell vol, no? Al final, ell marca quan vol marxar, en el seu vídeo, si fixes, apareix sol, no apareix ningú més que ell, potser la seva família. L'altre dia, al camp de futbol, les abraçades estaven bé, però tampoc, al final, les entrevistes la fa ell, i ell parla de la seva vida i de les seves coses. Bueno, sembla que és un futbolista típic, bon professional en el camp, però que penso que és una... Més que un lideratge o un líder del vestidor amb els seus companys, penso que ell té com una voluntat de convertir-se en figura pública, ja ho és, I les seves declaracions sempre van en aquest sentit, i, bueno, és aquest el tarannà. Per tant, no m'ha sorprès gens el fet que ell decideixi quan vulgui plegar, li comuniqui al club i fins i tot a mitja temporada. Al final penso que no ha fet res que no hagi fet a la seva vida abans, vull dir que tots... Més enllà de que és un futbolista que, com a futbolista, com a professional, ha rendit al màxim i ha portat, doncs, el Barça, conjuntament amb els seus companys, amb grans companys i grans jugadors, aconseguir, doncs, títols, no?
Sí que és veritat que és un jugador que clarament, no?, té dos cares, la part més futbolística estrictament i després, no?, tot el que es viu fora del camp amb Gerard Piqué, amb polèmiques, amb declaracions, amb gestos. Bueno, realment ens perdrem una part de l'espectacle, això és veritat.
Sí, jo crec que al final sembla més un influencer que... No? Quan, sí, de veritat, tinc la sensació de que a mi li agrada més quan actua com a influencer, com a opinador a les xarxes i en els mitjans de comunicació, que s'ha muntat el seu Twitch, no?, i amb els seus amics i col·legues, i que al final el futbol era com un hobby, no?, un hobby que li agradava molt, però que al final s'han adonat que, doncs, que per poder dedicar-se a tot el que es vol dedicar no hi arriba. Bueno, doncs ha sigut plenament conscient d'això, però em sembla que li agrada més aquesta faceta. Últimament sembla que li agrada més aquesta faceta i, escolta, li desitgem el millor de dels èxits en aquest àmbit, no?
Totalment, i ara tindrà temps de sobres per dedicar-se.
I tant.
Dedicar-s'hi. Xavi Pastor, com sempre, moltes gràcies i res, ens tornem a escoltar la setmana que ve.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Fins dilluns.
Acabem, com cada dia, amb la cultura. Alma Giró, bona tarda de nou.
Molt bona tarda, Diana.
Sempre et dic com molt de nou.
De nou.
De nou. Comencem explicant que aquest diumenge Barcelona acollirà el concert de gospel més gran celebrat a Catalunya, que es diu el Gospel Fest.
I serà a les 7 de la tarda a l'Auditori i actuaran més de 20 corals. En total hi haurà 600 cantaires i s'espera que hi assisteixin 3.000 persones. De fet, ara fa 4 anys que s'hauria d'haver fet aquest concert, però la pandèmia l'ha retrasat i ara sí, aquest 13 de novembre es reprendrà. Un dels seus creadors, Miquel Llobera, ha destacat a Radio Estel la xarxa de cantaires que s'ha creat arrel d'aquesta iniciativa.
Hi ha passat una cosa molt bonica, i és que com que són moltes corals, més de 100 persones que no canten a cap coral, que havíem d'aconseguir que tota aquesta gent assagés les mateixes peces. I vam organitzar que cada coral, quan feia un assaig, ens ho digués. Nosaltres ho penjàvem en un calendari a la nostra web i es va formar un entramat, una xarxa de cantaires que anaven coneixent.
Miquel Llobera també ha explicat que el 100% dels beneficis aniran a Càritas, a diversos projectes destinats a la gent gran. Llobera, de fet, ha reiterat que se'ls ha d'ajudar molt més. Entre el repertori de temes que s'escoltaran aquest diumenge, hi haurà una barreja de clàssics amb creacions pròpies. Les entrades i donacions en cas de no poder-hi assistir es poden adquirir al web www.gospelfest.cor, o sigui, C-H-O-I-R, que és chor, que seria coral en anglès.
Bon aclariment, perquè jo he pensat que era .com, però veig
no. .org. Llavors, l'origen d'aquest festival, el Gospel Fest, es remet l'any 2017 i va ser després dels atemptats que hi va haver a Barcelona, quan tres cantaires de gospel van posar en marxa aquesta iniciativa a les xarxes socials i, finalment, doncs, el que ha acabat esdevenint és en el concert de gospel més multitudinari de tot el país. La primera edició es va fer el 2018 i amb molt bona rebuda.
I canviem de tema totalment, perquè pels que us agradi el formatge, un formatge català, el Garrotxa de Formatges Muntanyol, ha estat premiat com a millor semicurat de cabra del món als World Cheese Awards.
El formatge Lupulus, també de Formatges Muntanyola, que és un ecològic curat de llet de vaca i rentat a la cervesa, ha obtingut la medalla de bronze en el certamen internacional on competeixen els millors formatges de tot el món. Els premis s'han decidit en un acte que enguany ha acollit Gales, al Regne Unit, i en el que han competit més de 4.000 formatges de 42 països diferents. El Garrotxa, el formatge que dèiem que ha guanyat el millor semicurat de cabra del món, és un formatge elaborat amb llet de cabra amb una maduració pausada i tranquil·la i desprèn, diuen, un aroma de llet fresca amb una textura cremosa i de sabor suau i agradable al paladar. Pel que fa al Lupulus, el formatge que s'ha endut la medalla de bronze, està elaborat amb llet ecològica de vaca amb una maduració pausada que va d'entre els 3 als 6 mesos i l'escorça que, com hem comentat, es renta amb cervesa. La crosta, el cos del formatge, la tonalitat, la textura i la consistència o també el sabor són alguns dels aspectes fonamentals que valora aquest jurat internacional.
Millor recomanació, suposo que no podem fer-hi, ja, mare meva. I encara sobre guardons, però no de formatges, l'actor i director Josep Maria Pou rebrà el Premi Atlàntida 2022 durant la 37a nit de l'edició, que tindrà lloc el 21 de novembre.
El premi és un reconeixement que des del 1986 atorga el Gremi d'Editors de Catalunya a una persona o entitat que s'ha distingit per la defensa i promoció de la cultura, la propietat intel·lectual i el foment de la lectura. Durant l'esdeveniment també s'atorgarà el 28è Memorial Fernando Lara a l'editorial de llibres infantils i juvenils il·lustrats Flamboyant.
I en música, atenció, perquè els Amics de les Arts estrenaran el seu nou disc amb un doble concert el 6 de maig al Festival Estrenes de Girona.
Per aquesta nova gira, Joan Enric Barceló, Ferran Piqué i Daniel Alegret han preparat un repertori centrat en les noves cançons que veuran la llum a principis del 2023 i també, i no hi poden faltar, els grans èxits de la banda.
Els dos ens anava bé. M'he vist prim, me l'ha afaitat. He convidat jo a tot, no m'he deixat pagar.
Sempre hem tingut un sentit de l'humor molt a fi. Si ploro, compenso amb un bon acudit. Quan cadascú ha marxat pel meu costat.
Les entrades per aquest doble concert es posaran a la venda al web del festival a partir de demà, dimarts, a les 12 del migdia. Aquest és, de fet, el segon avançament del Festival Estrenes 2023, que tindrà lloc del 31 de març al 6 de maig a Girona i al llarg de tot el maig a Barcelona.
I encara sobre música, i ara feia dies que no parlàvem d'ella, aquest matí la cantant Rigoberta Bandini ha anunciat que s'obriran noves entrades pel concert del Palau Sant Jordi. Serà dijous 24 de novembre.
I en concret s'obriran 3.000 entrades per a pista i grades. Podran adquirir avui a partir de les 5 de la tarda a través de la plataforma dice.com.
I en cinema, la pel·lícula Cinco Lobitos de Lauda Ruiz de Azúa lidera les nominacions de la 28a edició dels Premis Forqué, que s'entregaran el 17 de desembre a Madrid.
La cinta aspira a 4 categories, la de millor llargmetratge, millor interpretació femenina per Laia Costa i Susi Sánchez i el guardó a cine i educació. La segueixen amb dues nominacions cadascuna, el Carràs de Carla Simón en la categoria de cine i educació i també millor llargmetratge, Asbestes, nominada millor llargmetratge i millor interpretació masculina per Denis Menochet, Modelo 77 per millor llargmetratge i millor interpretació masculina per Miguel Herrán i finalment En los márgenes, nominada a Premi Cine i Educació i també millor interpretació masculina per Luis Tosar.
I mentrestant, Juan Antonio Bayona vol portar la Guerra Civil Espanyola a la gran pantalla. El director de cinema vol adaptar el llibre A Sangre y Fuego del periodista Manuel Chávez Nogales.
Així ho ha anunciat Bayona aquest diumenge durant la seva participació en el Festival de Cinema de Sevilla. L'obra de Chávez Nogales, censurada durant 50 anys, ofereix un testimoni de primera mà de la Guerra Civil en què es denuncien les atrocitats dels dos bàndols. Bayona destaca la visió humanista de Manuel Chávez Nogales.
I aquest cap de setmana ha culminat la segona edició del 42 al Festival de Gèneres Fantàstics de Barcelona.
La cita literària va arrencar el 2 de novembre i fins aquest diumenge ha plegat més de 5.000 persones de manera presencial i més de 3.270 de forma telemàtica. A través d'un comunicat, l'organització ha celebrat l'èxit d'assistència i l'alta participació d'escriptors tant nacionals com també internacional. A més, ha assegurat que aquestes xifres confirmen que la ciutat és un referent de les literatures no realistes. Entre les taules que han tingut més públic destaquen les d'Alejandro Jodorowsky, Samantha Shannon, Olive Blake i la de David Mitch.
I acabem a Berga perquè un projecte cooperatiu busca recuperar la vida d'un edifici abandonat i revitalitzar el barri antic de la ciutat.
A Cal Blanchard s'hi faran 14 habitatges d'entre 40 i 80 metres quadrats, però això només representarà el 40% de l'edifici. El 60% restant seran espais comuns com una sala de rentadores o una biblioteca, entre d'altres. Els impulsors d'aquest projecte volen que sigui una realitat l'any 2026. Recuperar aquella vida en comunitat és un dels objectius d'aquest nou projecte que uneix 8 persones d'entre 25 i 60 i 71 anys, totes elles vinculades al teixit associatiu de Berga. Busquen garantir l'accés a un habitatge digne, estable, sostenible i autogestionat i, segons expliquen, el model de cooperativa els permet desmarcar-se d'aquest mercat immobiliari. Escoltem a l'Antoni García i la Judit Muñoz, futurs veïns de Cal Blanchard.
Ganes d'embrancar una altra vegada a fer una cosa nova. És que si no fas alguna cosa nova, et mor. Et dona vida. A més, estar amb jovent, tornar a estar en un edifici, tornar a haver diverses generacions dins de l'edifici. Allò que es feia abans, que dins d'una casa vivien 3-4 generacions. Vull dir, allò de que dius, bueno, és que tinc de sortir un momentet que tindrà el metge i no sé què fer de la canalla. No et preocupis que jo ja em cuidaré.
El fet de tenir un hort i un pati tan gran doncs donava que els veïns compartissin les verdures, que passessin moltes estones aquí. L'escala central també és un eix vertebrador de l'edifici i expliquen com les portes estaven obertes i anaven d'un pis a l'altre. És tal com ens ho vam imaginar quan vam descobrir l'edifici, ens vam imaginar que això ja passava i que ens agradaria que tornés a...
Ara aquest projecte busca habitants per fer-ho viable. De moment en són 8 i calculen que en poden arribar a ser 14 d'unitats de convivència.
Gràcies, Olma. Fins demà.
Fins demà.
De novembre de 1967 naixia a París David Guetta, el DJ francès. Ha venut més de 45 milions d'àlbums i ha col·laborat amb artistes tan reconeguts com Rihanna, Madonna o Usher. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Galdric Pelegrí i a la tècnica el Jordi Carretero. I ara us deixem, com sempre, amb la caravana de Joan Trias.
Ràdio Estel.
Hi cabem tots?
Doncs som-hi, no?
De dilluns a divendres, a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias i el seu equip arrenquen i qui sap on aniran a parar. La Caravana, el programa de realitats i actualitats, filosofies i rock, tietes i crims, i tot allò que vagin recollint durant la ruta. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel, La Caravana, amb Joan Trias.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.